Un dia més, al magazín de Constantí Ràdio.
Bon dia, és dijous 16 de maig. Comença un dia més. A FANOC, l'Associació de Familiars i Amics de Nens amb Càncer de Catalunya ha iniciat la 17a campanya Posa't la Gorra de sensibilització pel càncer infantil. El dia 8 de juny es celebrarà la Festa Solidària a PortAventura. Un any més, des de Constantí Ràdio ens sumem a aquesta campanya de difusió i sensibilització i avui parlarem d'aquesta nova edició del Posa't la Gorra i de la tasca que realitza FANOC. A l'entrevista del dia ens acompanyarà Miguel Jabaloy, delegat de FANOC a Tarragona. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i a la recta final del programa farem un cop d'ull a les propostes culturals d'aquest dijous. Dijous 16 de maig, moment de fer un cop d'ull a les portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Comencem, com sempre, amb la portada del Diari de Tarragona. En titular avui, notícia de justícia. Recupera 100.000 euros després de patir un abús bancari. L'entitat va col·locar un producte a un empresari tarragoní sense informar-li dels riscos. En una portada en la qual avui també ens destaca el diari, les classes d'escacs que es fan al parc per als escolars de Reus i en aquest cas hi van participar un centenar d'alumnes. A la imatge de portada veiem una fotografia d'aquestes classes d'escacs que s'han fet al parc de Reus. Agafem ara la portada del Més Tarragona en la seva edició d'aquest dijous, dia 16 de maig. El titular és que els projectes encallats centren el debat de candidats a Tarragona. Els alcaldables de les sis formacions amb representació al ple participen al debat del diari Més i TAC12 mirant el passat i amb poques propostes de futur, pel que fa referència a les eleccions municipals del 26 de maig. En una portada en la qual també se'ns indica que la ruta Ganxet-Pinxo s'inaugura avui a Reus. 32 establiments participant de la proposta gastronòmica fins al 26 de maig. A la imatge de portada trobem els representants de tots els establiments participants que es van fer la tradicional fotografia de família a la plaça Prim. Com és habitual, fem un cop d'ull també als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21. Destacat, Fiscalia acusa de prevaricació l'exalcalde de Creixell, Teo Fuster, per contractació de personal i li demana 6 anys d'inhabilitació. Al Tarragona Digital, les seus dels partits, una vistosa eina de propaganda per les municipals. Els locals electorals són una eina externa de propaganda, però també interna, com a camp base de les candidatures. I a l'Infocamp, Tarragona acollirà el primer centre de recerca, innovació i transferència de coneixement de Catalunya. S'ubicarà al complex educatiu i treballarà estretament amb els instituts Pere Martell i Calípolis, especialitzats en formació professional. Més portada, seguim amb el punt avui. El titular és Iceta Ducat. Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP votaran avui contra la designació com a senador. I llegim també que el Partit Popular i Ciutadans s'abstindran i el Partit Socialista de Catalunya podria portar el cas al Constitucional. A la portada de La Vanguardia, destaca d'una cita, els estats decideixen fins on arriben els populismes. És una entrevista que avui publica La Vanguardia amb la consellera d'Alemanya, Angela Merkel. Ens diu que demana preservar els valors europeus i fer-se càrrec de part dels refugiats. Defensa l'harmonització econòmica per competir amb la Xina i els Estats Units. A la portada del periòdico, el 26M centra un altre cop portada, el cop de porta Iceta enfonsa la distensió, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya s'escuden en la sobirania del Parlament per vetar el líder del Partit Socialista al Senat. Sánchez rep el no independentista com a veto a la convivència i una amenaça al diàleg. Al diari Ara, el cas Iceta porta al límit la relació entre PSOE i Esquerra Republicana. Sánchez avisa a l'independentisme, no és un veto a Iceta, sinó a la convivència i al diàleg. I Junts per Catalunya se suma als republicans i fa impossible que el líder del Partit Socialista sigui president del Senat. A El País, Sánchez califica el no a Iceta de veto al diálogo y la convivencia. El presidente acusa a los secesionistas de tener miedo a las soluciones. A la portada de la ABC, aquesta notícia també centra avui titular. Sánchez utiliza el veto a Iceta para blanquear sus cesiones al separatismo. En plena campaña electoral, el líder socialista escenifica su distancia con los independentistas que han frustrado sus planes de colocar al primer secretario del Partido Socialista de Cataluña al frente del Senado. Y a la portada de La Razón, Esquerra abre la primera crisis a Sánchez al boicotear a Iceta. Junqueras retiró la orden que había dado al fin de semana pasado de votar a favor tras el veto a su debate. Y hay gente también que a Sánchez, que contaba con el sí de su socio, ve en riesgo su investidura por la hostilidad de Esquerra Republicana.
Anem ja amb les portades de la premsa esportiva, els fitxatges del Barça de cara a la propera temporada que avui continuen centrant les portades dels diaris esportius. Avui Griezmann i De Ligt en portada a Mundo Deportivo i el titular se lo rifan. Griezmann i De Ligt són los dos jugadores más apetecibles del mercado y el Barça está en pole. Sin embargo, aún hay, no hay ningún acuerdo y otros clubs grandes pretenden arrebatárselos. Al diari Sport parla de Culebrón Griezmann. Segunda parte, el Barça está dispuesto a negociar su fichaje siempre que el francés no entre en una subasta. El club blaugrana recela de su entorno y no estaba avisado del anuncio de su salida del Atlético. PSG, Bayern y Manchester City pujarán por el delantero al ser una oportunidad de mercado. Al diari Marca diu que Gareth Bale quiere despedirse del Bernabéu. Zidane tiene en su mano que el galés pueda decir adiós a la afición madridista. Y al diari AS diu que Griezmann tiene la llave de Neymar. El interés del PSG por el francés provocaría un efecto dominó que ayudaría al Madrid. Són les portades i titulars que ens deixa aquest dijous 16 de maig. Fem una pausa. D'aquí uns moments parlem de la 17a edició de la campanya Posa't la gorra de sensibilització pel càncer infantil amb l'Associació de Familiars i Amics de Nens amb Càncer de Catalunya, AFANOC.
Constantí Ràdio, 97.9 FM. 20 anys amb tu.
Hi ha nassos grans i nassos petits, nassos arrufats i nassos fins, nassos cap a dalt, cap a baix, el nas curiós i un pam de nas. Però només hi ha un nas que fa feliç a milers d'infants, el teu nas. Vine un dia de nassos de Pallapupes i ajuda'ns a omplir de riure els hospitals. Compra la teva entrada a meitat de preu a pallapupes.org.
Arran de vers, a frec de llavi, un viatge cap al món interior, un espai dedicat a la poesia on gaudirem de les emocions i sensacions que desperten els poetes de la nostra terra. Cada dijous a les 8 del vespre a Constantí Ràdio. Arran de vers, a frec de llavi.
Viu el Nàstic a Constantí Ràdio. Amb Jesús Sarmiento i l'equip de transmissions de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquest diumenge, a partir de 7:45 del vespre, jornada 39, Còrdoba, Nàstic. El Nàstic a la ràdio amb el so de Ràdio Ciutat de Tarragona, rctgn.cat. Ho portem al cor.
Especial Eleccions Municipals 2019 a Constantí. Els dies 17, 20, 21, 22, 23 i 24 de maig, a les 12 del migdia, Constantí Ràdio us oferirà entrevistes amb els caps de llista de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions municipals del 26 de maig a Constantí. Segueix les entrevistes electorals d'aquest 26M a Constantí Ràdio.
Oh. Rock on the Road, recorriendo los diferentes tramos de las rutas musicales. Sigue la senda marcada a través de las efemérides de los mitos. Los jueves a las 10 de la noche, haz una parada en cada desvío. Sigue Rock on the Road. Los jueves a partir de las 10 de la noche en Constanti Radio.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
AFANOC, l'Associació de Familiars i Amics de Nens amb Càncer de Catalunya, ha iniciat la 17a campanya Posa't la Gorra de sensibilització pel càncer infantil. El 8 de juny es celebrarà la Festa Solidària a PortAventura. Un any més des de Constantí Ràdio ens sumem a aquesta campanya de difusió i sensibilització i avui volem parlar tant de la campanya com també de la tasca que realitza AFANOC amb Miguel Javaloy, el delegat d'AFANOC a Tarragona. Miguel Javaloy, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos, Miguel.
No, gràcies a vosaltres.
Parlem ja de 17 edicions, per tant, d'una campanya i d'una festa que està plenament consolidada i que diríem que té una gran repercussió mediàtica al llarg d'aquests últims anys.
Sí, 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 perquè de fet la idea d'aquesta campanya és una campanya de sensibilització, no?, de cara a la societat envers el càncer infantil, no? I en aquest sentit, sí, després de tants anys ja que portem fent la campanya de la gorra, jo crec que ja és prou coneguda, no?, per tota la gent, no?, del nostre territori, no?
Durant aquests dies, per exemple, a Constantí Ràdio esteu escoltant la falca publicitària de la campanya, però també des de AFANOC demaneu la col·laboració no només de mitjans de comunicació, sinó que ho feu extensiu també a ajuntaments, amb ajuts i subvencions, amb comerços, amb 100 punts de venda, sí, les empreses amb els emporsors, i xarxes socials també, no? Això és, sí, la crida que esteu, sí, fent aquests dies.
Sí, sí, perquè si nosaltres, com a associació, no?, a AFANOC, de fet, som gent, som famílies, som amics dels nens amb càncer, i llavors aquest és un tema, és un problema, no?, que ens afecta a tots com a societat, no? O sigui, no és una qüestió d'estaments públics a nivell polític o a nivell empresarial, no sé, és segur que a tots ens toca de prop, no? Per això involucrem a tothom, no?, tothom que vulgui col·laborar amb nosaltres, no?, siguin comerços, siguin escoles, siguin els ajuntaments, siguin institucions públiques, empreses. O sigui, la campanya és una campanya que intentem que tingui ressò a tots els nivells, sí.
La campanya que queda, com sempre, visualitzada amb la imatge de la gorra, d'aquest Posa't la Gorra, i que aquest any hem de dir, Miguel, que es tracta d'una gorra amb un fort impacte visual, una gorra que ha dissenyat la Gata Ruiz de la Prada, no?, i que sí, amb aquesta vivacitat de colors, com dèiem, doncs té aquesta imatge força impactant, eh?
Sí. Sí, 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 perquè la gorra és el símbol, no?, que nosaltres vam adoptar ja fa temps, quan vam iniciar aquests Posa't la Gorra. És el símbol perquè és els nens que pateixen càncer, una de les senyals més evidents, no?, de que estan malalts, és la pèrdua de cabell, no? I llavors es tapen el cap, posen una gorra, un mocador, no? I llavors nosaltres vam adoptar el Posa't la Gorra, no?, com a senyal de solidaritat, no? I aquest any la campanya, bueno, ja fa uns anys que també és això que dèiem abans, no?, d'involucrar el major nombre de gent, no?, en aquest tipus de campanya. Hi ha una sèrie de dissenyadors que han anat col·laborant amb nosaltres dissenyant la gorra, no?, d'una manera altruista, no? I aquest any tenim la de Àgata Ruiz de la Prada, que és molt, molt colorida, molt, molt infantil, no?, molt, molt maca, no? I jo crec que reflexa molt bé també una miqueta la idea que nosaltres volem donar de cosa positiva, no?, i d'alegria, no?, de cara als nens i de tirar endavant, no?, en aquestes situacions.
Com dèiem, la campanya culmina i centralitza amb aquesta festa del 8 de juny, de nou a PortAventura, que és l'espai que habitualment, doncs, en els últims anys ha acollit aquesta festa. Miguel, per si hi ha algú que encara ho desconeix, quin és el principal objectiu d'una jornada com la del diumenge 8 de juny?
El principal objectiu jo crec que bàsicament és parlar del càncer infantil. És donar-li visibilitat a aquests nens malalts, no? Perquè i si no hem d'oblidar mai que són nens que estan malalts, que estan als hospitals, però que no deixen de ser nens, no? I que ells el que volen sobretot, i sempre, i això ho veus, no? El dia a dia ja a l'hospital, que quan estan una miqueta bé el que volen és jugar i el que volen és continuar fent coses i el que volen és estirar endavant, no? I llavors nosaltres el que volem és això, és donar visibilitat a aquest, que ningú s'amagui, no?, per tenir un nen malalt a casa, no?, de càncer, un nen, un familiar, no?, i ho enfoquem en aquest sentit positiu, no? Aquesta és una vessant, no?, aquesta és la principal senya d'identitat nostra, no?, donar visibilitat. I després, evidentment, també hi ha el tema econòmic, no? Mm-hmm. Són nosaltres tots els serveis que donem des de la FANOC, amb el nostre projecte, no?, número 1, que és la Casa dels Xuclis. Donem serveis a totes les famílies desplaçades als hospitals a Barcelona i aquí a territori. Tot ho fem gratuït, no?, per les famílies. I clar, això implica que hi ha unes despeses darrere i això, no?, el manteniment de la casa i bueno, i demés qüestions. I hem de recaptar fons, no?, d'alguna manera. I amb aquesta festa, no?, quan la gent compra la gorra, té l'entrada al PortAventura i està col·laborant econòmicament amb nosaltres, no? A més de passar un dia pues, divertit, no?, al parc i amb la festa que nosaltres organitzem.
Ara parlarem d'aquests projectes que ara tu mencionaves, com la Casa dels Xuclis i tots els projectes vinculats a la vostra tasca, però ja per tancar el tema de la festa del 8 de juny, Miguel, diguem que el format habitual de la festa serà com cada any, doncs, amb tot un seguit d'activitats i tallers infantils, espectacles, i amb aquest acte central com cada any, que és la lectura del manifest, a càrrec dels nens, sí, i nenes de la FANOC.
Sí, 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 la lectura del manifest és el nostre moment més important, no?, on manifestem, no?, com el seu problema, no m'indica, no?, el manifest, quina és la situació real d'aquesta malaltia, la situació social dels nens i tot allò per el que nosaltres continuem lluitant i reivindicant, no? És el punt culminant, no? I després, digues.
No, digues, estaven a explicar una mica com s'ha estructurat la
jornada. Sí, i després d'això, ja a la festa, no?, el que és l'espai de la plaça de la Xina, doncs tenim diversos tallers, bueno, i tenim els punts d'informació de FANOC i tal, i el nostre acte festiu, no?, que és durant el matí que ho portem a terme allà.
Parlem de l'associació de FANOC, perquè és una associació que va començar a treballar fa més de 30 anys ja, que ha evolucionat molt durant aquests 30 anys, i un dels punts culminants també, un moment important, va ser la creació d'aquesta delegació a Tarragona des de l'any 2004, 15 anys ja d'aquesta delegació, Miguel, a Tarragona.
Sí. Sí, això és fruit d'unes inquietuds i d'unes necessitats del moment, no? I tot neix a partir tant de l'associació a nivell de Barcelona com la delegació de Tarragona i la de Lleida, no?, que també tenim oberta, neix a partir d'unes inquietuds de familiars, no?, que s'han trobat amb la situació de tenir un nen malalt a l'hospital a Barcelona i després pues, doncs veure quin tipus d'accions, no?, es poden fer per ajudar a aquelles famílies que venen darrere teu, no?, i quins problemes t'has trobat, intentar solucionar perquè el que vingui darrere ho tingui tot una miqueta més fàcil.
Quantes famílies, Miguel, ateneu a Tarragona en aquests moments?
Bueno, nosaltres anem fent actuacions puntuals, és a dir, el que comptabilitzem són les gestions que fem amb les famílies, no?, i al cap de l'any, segons les dades de la memòria, fem unes 300 i pico actuacions, no?, que no vol dir que siguin 300 i pico famílies, no?, o sigui, a nivell de voluntariat de domicili, a nivell d'assistència psicològica, a nivell de diferents coses, no? El número concret de famílies no ho sé, no ho tinc aquí a la mà, no?, però són aquest tipus d'actuacions les que anem realitzant.
Abans tu feia referència a un altre dels projectes vinculats a la tasca de FANOC, que és aquest projecte de la Casa dels Xuclis, des del 2011, és aquesta casa d'acollida per les famílies amb fills amb càncer que s'han de desplaçar fins a Barcelona per ser tractats als hospitals. Quines són les activitats bàsiques que es desenvolupen en aquesta Casa dels Xuclis?
Sí, mira, la Casa dels Xuclis, de fet, el seu origen és un espai d'acollida perquè un dels problemes, no?, que ens van trobar en el seu dia, no?, diferents famílies, va ser això, no? El fet de que t'has de desplaçar a Barcelona per portar a terme el tractament del teu fill, que dura mesos, no? Que pot ser són malalties de llarga durada, i que un cop allà a l'hospital l'assistència mèdica i tot això pues és excel·lent, però després trobaves una problemàtica, no? Si tu eres de Tarragona i t'has d'anar a viure a Barcelona, no? I bé, pues, a partir d'aquí va sorgir el projecte aquest de fer una casa. Llavors la Casa dels Xuclis és un espai que està molt a prop de l'hospital de la Vall d'Hebron i és el que nosaltres diem un recurs temporal d'acollida de les famílies. És a dir, mentre que dura el tractament del nen a l'hospital, la família pot estar vivint allà a la casa, no? I aquesta casa, com neix des de les pròpies inquietuds de les famílies, diguem, la vam dissenyar, la vam pensar, la vam crear des d'un punt de vista de que sigui realment un hogar, no? No, que no sigui un espai, una pensió, no? Per entendre'ns, o una residència, sinó que fos realment una casa, no? I llavors allà dins de la casa, bueno, està dissenyada que hi ha uns jardins, ja hi ha espais comuns, hi ha la sala de jocs, i allà es fan, i els nens viuen, i les famílies viuen allà, són apartaments, cadascú té el seu apartament individual, i després els espais comuns, la cuina i demés. I llavors ara el que passa és que abans també els nens estaven a l'hospital ingressats allà a les 24 hores, ara l'hospital el que fa és fan els tractaments a l'hospital i llavors els envien a la Casa dels Xuclis. Hi ha molts nens que no han de viure a l'hospital, sinó que viuen allà a la casa amb les seves famílies. I allà també es fan activitats amb els tallers, amb els nostres voluntaris, tenim l'equip de Fanoc que treballa allà a la mateixa casa. O sigui, és anar omplint, no?, el dia a dia d'aquestes famílies, d'aquests nens.
En aquest sentit, tu has explicat doncs, una mica l'origen del que és a Fanoc i també doncs, el que hi ha darrere d'aquesta tasca o d'aquest projecte que és la Casa dels Xuclis, i és que, evidentment, moltes vegades ho comentem quan parlem d'aquesta campanya, no?, l'ajuda que necessiten els familiars, que és la mateixa o més fins i tot que el propi nen, que el propi pacient.
Sí, 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 perquè el nen, d'alguna manera, és sorprenent, no? El nen, si té, evidentment té la malaltia ell, té el tractament, ho porta ell, però els set tractaments de quimio i de ràdio, bueno, cadascú el que sigui, no?, que són puntuals, són setmanals, no?, després hi ha moltes hores que entre cometes, no?, el nen està bé, no?, i que té, si això, són ganes de jugar i de continuar fent coses, no?, i ho porta d'una manera bastant, en general, ho porten molt bé, no?, molt bé, perquè continuen amb la seva vida, no?, però sí, per la família al voltant, clar, això és un trasball per tota la família, no?, perquè ja s'han de desplaçar, bueno, o aquest, el fet aquest, no?, de prendre consciència de que tens el teu nen malalt, no?, i la família, els que són els pares, són els germans, són els avis, no?, afecta tot el nucli familiar, no?, i és aquí, doncs, nosaltres actuem, no?, treballem des d'aquest punt de vista, no?, d'intentar donar tots aquests serveis, no?, omplir totes aquestes necessitats que van sorgint, no?, a partir d'aquest fet, no?
Abans també, Miguel, feia referència a la tasca del voluntariat, que és molt important també, la tasca dels voluntaris que col·laboren amb l'associació.
Sí, de fet, si no tinguéssim voluntaris, jo crec que no podríem tirar endavant, no?, la nostra associació, no?, perquè hi ha tants els voluntaris hospitalaris que estan allà a l'hospital amb els nens ingressats, els voluntaris que venen a la Casa dels Xuclis, els voluntaris domiciliaris quan el nen està a casa seva, no?, i bueno, les famílies ens comuniquen, no?, que necessiten algú, no?, que pugui estar unes hores amb el nen o que, bueno, per diferents motius, no?, i també els voluntaris que col·laboren, doncs, això, no?, en la festa del Posa't la Gorra o en els punts de venda o, bueno, i mil coses, no?, i realment si és això, no?, si no tinguéssim aquest grup tan gran de voluntariat, no podríem fer, doncs, ni la meitat de coses, no?, que fem, o sigui, és gràcies a ells, no?
Anirem acabant ja, Miguel. Parlàvem del que és la festa i la campanya, la festa i la campanya del Posa't la Gorra, que una mica, doncs, és la culminació, no?, d'aquesta tasca de sensibilització. Jo no sé si a nivell genèric, a nivell general, creus que hi ha prou sensibilitat social vers el càncer infantil?
Bé, jo crec que ara hi ha molt més del que hi havia al principi. Quan nosaltres vam iniciar això, no?, fa 17 anys, aquí a Tarragona, les primeres campanyes, no, parlaves, no, del càncer infantil, parlaves de... Bueno, la FANOC no la coneixia ningú i sí, hi havia com una miqueta d'això de recel, no? El càncer, la malaltia del càncer s'ha prengut una miqueta de tabú, no, al voltant, i jo crec encara, avui en dia, dura, no? I això ho veiem als mitjans de comunicació moltes vegades, no? Quan diuen, pues, tal persona, tal, ha mort d'una llarga malaltia, no? O sigui, a vegades inclús se fa com por, no?, de dir la paraula càncer, no? I encara hi ha una miqueta d'això, però crec que sí, que gràcies a, bueno, a la tasca que fem nosaltres i a la tasca que fan altres associacions, no?, de donar visibilitat a aquest problema, jo crec que, bueno, se va millorant, no?, de mica en mica, sí.
Molt bé, doncs ja sabeu que el 8 de juny es farà aquesta festa solidària a PortAventura, aquesta festa Posa't la Gorra, i aquesta campanya que ja des d'aquests dies, doncs, ja podeu escoltar i podeu visualitzar també a diferents mitjans de comunicació. També ens expliqueu cada any, Miquel, que és molt important comprar anticipadament la gorra. Com es pot fer?
Sí, la gorra es pot comprar o bé per via internet, entrant a la web de FANOC, es pot comprar online, o es pot comprar, o també, dins de mirant per la web nostra, surten tots els punts de venda que hi ha repartits per tot el territori. Llavors hi ha això, no? Hi ha moltes botigues, des de farmàcies, perruqueries, la botiga del barri, que estan col·laborant i que són punts de venda. Llavors, bueno, cadascú pot mirar a veure què és el que li queda més a prop, i si no, online, ja dic, i és fàcil d'accedir a la gorra.
Molt bé, doncs un any més donant suport a aquest esdeveniment, a aquesta campanya Posa't la Gorra, a través del nostre mitjà. Recordeu, com ens explicava el Miquel, que tots els fons que s'aconsegueixin amb la venda de les gorres són per millorar la qualitat de vida d'infants i adolescents amb càncer i de les seves famílies, donant tota aquesta atenció psicosocial, adequant hospitals, acollint la casa dels xuclis i també fent l'acompanyament a les famílies des de les diferents delegacions com les que hi ha a Tarragona. Miquel Javaloy, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, us vull donar les gràcies a vosaltres per la vostra col·laboració en aquest sentit i animar a tothom a que vingui el dia 8 de juny a passar el dia amb nosaltres, al PortAventura.
Doncs esperem que sigui així, que sigui una festa com cada any, aquest 8 de juny a PortAventura. Miquel Javaloy, delegat de FANOC a Tarragona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i fins ben aviat.
Gràcies a vosaltres.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
Continguts en xarxa. L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Es compten per milers i cada cop el nombre augmenta. Són menors d'edat estrangers que arriben a Catalunya per buscar-se la vida. Avui volem treure l'aigua clara sobre com viuen, com es poden integrar a la societat i de quina manera es gestiona aquest fenomen. Ho fem a través del testimoni d'una persona que ha treballat amb aquest col·lectiu i que ha traslladat la seva experiència en un llibre, Barça o Barça. Joan Aldebert, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Ha treballat en un centre d'acollida de menors subsaharians. Durant quant de temps?
Vaig estar des de mitjans d'agost fins a mitjans de setembre. Va ser aquell període en el qual hi havia... Els mitjans estaven sobrepassats, per dir-ho d'una manera. És a dir, hi havia una arribada constant de menors estrangers i aleshores no hi havia prou recursos i per això necessitaven urgentment algú que s'incorporés a l'equip. I aleshores jo no tenia formació com a educador, però tot i així vaig oferir-me i em van contractar.
Entre d'altres coses, potser és un valor el fet de que sigui molt jove?
Sí, de fet, els joves que estaven allà, per dir-ho d'una manera, interns, els que estaven en el centre d'acollida, es sorprenien quan em preguntaven l'edat, perquè jo deia 20 anys tinc. I clar, alguns ja tenien gairebé 20 anys, per dir-ho d'una manera, alguns fins i tot també tenien 30 anys, perquè encara no s'havien fet les proves de l'edat, i clar, moltes vegades era més jove que ells, fins i tot, i era com una mica xocant.
Però això li va ajudar a empatitzar, a poder tenir un tracte més proper?
Sí, de fet també el que els interessava molt era quan em preguntaven, perquè fan moltes preguntes ells, per exemple, em preguntaven si era parella de les altres companyes meves educadores. O sigui, sempre és, vosaltres sou parella, què estàs estudiant, tens fills, sempre fan moltes preguntes. I quan em preguntaven això de què estava estudiant, jo deia, doncs estudio literatura. I me'n recordo que una em va dir, doncs no és una sort el fet que tu estiguis estudiant literatura, sinó que t'has esforçat molt per estudiar literatura i arribar on estàs. I jo vaig dir, ostres, doncs això m'agrada molt. I vosaltres tampoc teniu la sort d'haver arribat aquí, sinó que us heu hagut d'esforçar molt per poder arribar aquí. I ara teniu la possibilitat també d'aprendre català i castellà, que és un esforç.
Com són aquests joves? Són nois? Són noies? De quines edats?
En el cas del centre eren tots nois, perquè el centre era per nois. I era per menors, o sigui, en teoria eren menors tots. Aleshores, era la possibilitat aquesta d'accedir a un col·lectiu que normalment no hi pots accedir, perquè els mitjans, és això, els amaguen també moltes vegades, és a dir, estan al centre i no es poden gravar, no poden fer res. Aleshores tens un difícil accés a aquesta gent. Però el fet de treballar-hi tu hi convius amb ells, i aleshores aprens molt d'ells i d'ells també de tu. Tu ets, jo faig d'educador, o sigui, jo els estic ensenyant a ells. I el que em va sorprendre era que eren de països molt diferents, perquè eren tots subsaharians, però això vol dir de països moltes vegades que són molt allunyats els uns amb els altres. Aleshores, els seus costums varien depenent de quin país són. Cada persona també és molt singular, és a dir, cada persona té els seus propis sentiments, els seus propis traumes, per també dir-ho d'una manera. Aleshores, és això, saber entendre també l'altre.
Venen aquí amb el suport de la família? Venen sense que la família ho sàpiga?
Jo el que vaig percebre és que la majoria ja venen impulsats, per dir-ho manera, de la família. És a dir, és la pròpia família els que els diu que vagin aquí. Aleshores, sempre estan amb el mòbil. De fet, quan estàvem al centre sempre els havíem de recordar a la nit que no es podia estar amb el mòbil, i havíem de requisar els mòbils, perquè sempre estan constantment amb el mòbil. I moltes vegades estan amb el mòbil per parlar amb les famílies, és a dir, amb Àfrica. De fet, la portada del llibre, vaig escollir aquesta fotografia perquè pensava que transmetia molt bé el que seria el que vaig viure en el centre, perquè aquests joves, a la portada es veu un jove d'esquena amb el mòbil. Aleshores, és aquesta idea de com estan aquí a Europa, és a dir, que ja han arribat, però tot i així sempre estan per telèfon constantment pendents d'Àfrica, és a dir, de les famílies. I quan venen aquí és això, que moltes vegades no tenen documents, i si tenen documents, doncs aquests els han fet les famílies. Aleshores, aquests documents ells no saben ni com els han tingut, és a dir, ho fan les famílies, sempre estan com molt perduts i depenen de les famílies.
Venen aquí amb quins objectius o a quin plan de vida? A què fer? A treballar?
Venen aquí per treballar. De fet, em preguntaven sovint a Barcelona i a feina com està Barcelona. Però també el que sobta molt és que quan tu els preguntes què volen ser de grans, almenys quan acabaven d'arribar, el que et deien és que volien jugar a futbol amb el Messi, al Barça. I dius, d'acord, això no sé si serà molt possible, però és aquest el seu objectiu. Potser han fet una idealització també de Barcelona, perquè de fet el títol es diu Barça o Barzac, és una expressió que diuen molt els subsaharians, sobretot a Senegal, si no m'equivoco, que vol dir Barcelona o la mort. Per tant, ells tenen com a objectiu arribar a Barcelona, a Europa en general, o bé morir pel camí. Aleshores, han fet una idealització d'Europa, és com el somni americà, però fet a l'Àfrica, anant cap a Europa. I per ells el que vol dir Europa és el progrés, i també el que vol dir és el que veuen a les xarxes socials, és a dir, la bona vida, i també el que seria el Barça. No coneixen Barcelona, moltes vegades no saben ni on és Barcelona, però el que coneixen és el Barça. I tu quan els hi preguntes on vols anar, quan arriben a les costes, fins i tot em van dir que la Creu Roja fa un temps preguntava Cristiano Ronaldo o Messi. I depenent de què deies, si deies Cristiano Ronaldo t'enviaven a Madrid, si deies Messi t'enviaven a Barcelona. Per tant, el futbol sempre està molt present.
Jo no sé si l'esport podria ajudar a que la integració a la nostra societat fos més fàcil.
De fet, estaven sempre jugant a futbol i el que em sorprenia molt era que deixaven les sabates foradades completament, que les veies després a la finestra, que s'estaven ventilant, i estaven totes foradades, o sigui, es deixaven la pell jugant a futbol. I sí, l'esport sempre serveix per unir, perquè recordo que és això, són de països molt diferents i tot i així s'unien per jugar a futbol. I és una manera d'integrar-se. De fet, també vaig entrevistar, perquè aquest llibre consta d'entrevistes, vaig a entrevistar Barcelona Actua, i aleshores el que ells fan bàsicament és una activitat en la qual, a través de l'esport, però en aquest cas ho fan per majors d'edat, no per menors, integrar-se a la societat a través del futbol.
Al llibre no només hi ha els testimonis dels joves, sinó que s'ha anat a buscar els testimonis de les administracions, de les ONGs que estan dia a dia amb ells. Quin retrat ens deixa?
Jo el que tenia molt clar és que la meva experiència era completament subjectiva perquè ho vaig viure des de dins del centre d'acollida i aleshores el que volia era que tenir diversos punts de vista, és a dir, altres persones que realment fossin enteses en el tema que m'ho poguessin explicar, i per això vaig entrevistar el govern de Catalunya, el govern d'Espanya, les ONGs, els immigrants, una mica de tot. Aleshores, cadascú té el seu punt de vista i cadascú aporta una informació diferent respecte al que seria la immigració. També hem de tenir en compte que sempre hi ha un discurs al darrere, és a dir, per exemple, el govern espanyol justificava perquè els vaixells estaven retinguts als ports, després quan entrevistes els vaixells, per dir-ho d'una manera, l'Aita Mari, per exemple, el que feien era criticar el govern d'Espanya. És a dir, sempre cadascú parla des d'un punt de vista diferent, ve condicionat per un discurs determinat. El que jo trobo que es pot arribar a conclusions en aquest llibre és el fet aquest de com coincideixen els uns amb els altres en determinats temes o com es contraposen. La idea era fer les mateixes preguntes, o almenys preguntes semblants, a diversa gent, per tal de veure com responia cadascú, i aleshores a partir d'aquí el lector pot arribar a crear el seu propi discurs, és a dir, a basar-se en la lectura per tal de saber què és allò més objectiu.
La solució, quina és? Posar aquests nois en centres especialitzats, que hi hagi famílies d'acollida repartides per el territori català, no només centrades a Barcelona.
Això és molt difícil perquè, clar, tampoc hi ha una planificació de cada any. És el que sempre em deien, que no sabem mai quanta gent vindrà. I és veritat, sempre estem amb aquesta incertesa. Aleshores, per exemple, a Barcelona, l'alcaldia de Barcelona, quan els vaig entrevistar, el que es queixaven era que sovint el pes recau massa a la ciutat de Barcelona i s'hauria d'estendre una mica més pel que seria el territori català i també per Espanya. És a dir, no només pot ser que tots vinguin a la capital, sinó que també s'han de distribuir. Aleshores, jo crec que ha d'haver una col·laboració estatal, és a dir, ha d'haver una col·laboració per part de totes les províncies també, i en aquest sentit és això el que compta, és a dir, fer una planificació més organitzada i a partir d'aquí les famílies d'acollida, tot això són voluntariats que també, evidentment, ajuden molt.
Al seu torn eren moltes hores amb aquests joves.
Sí, jo... És això, que necessitaven algú urgentment, jo em vaig oferir, i quan vaig parlar per telèfon no sabia ni on havia d'anar, perquè m'havien dit que el centre era molt lluny de Barcelona, o sigui, fins pocs dies abans no sabia ni on era. També em van dir que eren subsaharians, cosa que no ho sabia, fins aleshores que només parlaven francès. Després també el que em van dir és això, que només hi havia un torn disponible, perquè necessitaven un noi urgentment, perquè hi havia dues noies i necessitaven un noi com a educador, i aquest torn era d'entre 10 i 11 hores de nit. Aleshores jo vaig dir que sí, però és que era això, només tenien aquest torn i vaig dir, d'acord, doncs ho faré. I l'experiència em va agradar. Sobre la nit també es veu diferent, perquè és quan normalment estan més tristos, també han passat tot el dia, aleshores és com moltes vegades els torna el trauma, estan inquiets, una mica la nit és bastant diferent del dia, perquè durant el dia poden jugar, poden fer de tot, mentre que a la nit han d'estar retinguts, per dir-ho d'una manera, dins del centre d'acollida.
Barça o mort, Barça o Barzac.
Barzac, sí.
Ara ho dic bé. Joan Aldabert, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. Passió pel turisme.
I una setmana més ens hi tornem a posar, o passió pel turisme, ja ho sabeu, aquest espai que fem cada setmana per parlar del món del turisme i sobretot de la feina de les oficines de turisme del nostre país. Com sempre, amb el nostre expert en la matèria, amb el Quim Caral. Quim, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Bé?
Sí.
Escolta'm, la setmana passada ens vas prometre que avui parlaríem de les jornades de professionals del turisme que celebreu la setmana vinent, eh?
Sí, com que ho vam prometre, doncs serà qüestió de complir.
S'ha de complir, no? Que ara en campanya prometen moltes coses i n'hi ha que no es fan, eh?
Sí, però nosaltres som tècnics, polítics. No som polítics.
Exacte.
Per tant, com a responsables d'oficines de turisme, amb allò que ens comprometem normalment és perquè sabem que ho podrem complir. Uh-huh. No fem volar coloms.
Exacte. Escolta'm, unes jornades que celebreu cada any i que enguany feu a la Pobla de Segur.
Sí, és la 25a edició de les jornades de les oficines de turisme de Catalunya, que és un esdeveniment que poc o molt els que treballem en oficines de turisme l'esperem. És un moment d'una retrobada amb la resta de professionals que treballen en el mateix que estàs treballant tu, sigui directament en atenció en taulell, sigui en gestió turística des de despatx, fent-ho una mica tot, que és el que els hi passa a la gran majoria. Doncs te trobes amb els que fan la mateixa feina que tu, sigui en una destinació més gran, més petita, amb més visitants, amb menys, de litoral, d'interior, de muntanya, i s'aprèn molt. S'aprèn per la programació que hi ha habitualment i per l'intercanvi d'experiències. I a més el que és més important és que coneixes amb una mica de profunditat la que permet estar doncs, dos dies en un territori, doncs, alguna part de Catalunya que potser et resulta desconeguda o que tal vegada hi hagis visitat però que sempre veus coses noves. I en aquest cas és la Pobla de Segur, una oportunitat que tenim de tornar altra vegada cap al Pirineu i fins i tot les Terres de Lleida, que ara feia uns quants anys que no se'n celebrava cap d'aquestes jornades.
Doncs tenim a l'altra banda del telèfon a la Sònia Ortiz, de l'Oficina de Turisme de la Pobla de Segur. Sònia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. Què suposa per vosaltres, Sònia, acollir enguany aquestes jornades de companys vostres, de companys professionals del turisme d'arreu del país?
Doncs, en primer lloc, molta il·lusió. Il·lusió de que aquestes jornades les puguem fer aquí. Perquè, bueno, la Pobla de Segur, i concretament el Pallars Jussà, fins fa molt poquets anys, doncs era la gran desconeguda. Era una comarca amb extensió molt gran, però turísticament parlant érem els grans desconeguts, o si més no, érem una comarca de pas. Fa uns anys enrere, des de les administracions, Consell Comarcal, Ajuntaments i àmbit privat, s'han posat les piles, tots plegats, han treballat conjuntament, que és com crec que ha de ser, i cada vegada més doncs, hem deixat de ser aquesta comarca de pas per ser una comarca de destinació. I això, doncs, aquesta aposta de fer les jornades de turisme aquí doncs és una gran oportunitat per nosaltres també per donar a conèixer a tots aquests professionals del turisme el nostre territori.
I per donar a conèixer, Sònia, una oficina de turisme que físicament segurament és la més nova de Catalunya, però que com a creació és de les més antigues i potser això és molt desconegut, no? Fins i tot pels que treballem en oficines de turisme.
Sí, sí. De fet, l'oficina de turisme de la Pobla de Segur va ser la primera oficina de turisme de tota la província de Lleida, perquè ja que la data de creació va ser l'any 1954, i per tant és la primera de Lleida i de les primeres de Catalunya que es van començar a funcionar com a tal, com a oficina de turisme. I va ser des de l'oficina de turisme de Pobla que es va promocionar tot el tema de turisme d'interior i de muntanya, i va ser quan en aquell moment es van començar a crear les pistes d'esquí de Baqueira Beret, la ja no activa estació d'esquí de Llessui, i llavors tot aquest turisme d'interior que encara fins en aquell moment, als anys 50, doncs era força desconegut. Vam tenir un alcalde aquí a la Pobla que va ser un visionari en aquest sentit i va apostar per el turisme quan encara que no s'hi creia. Llavors, des de l'any 1954, aquesta oficina ha estat activa i ha estat oberta al públic sempre, sense tancar mai. I llavors ha sigut ara, fa escassament 3 mesets, que ens hem canviat d'ubicació i estrenem oficina de turisme, però conservant l'essència i conservant la història de lo que ha estat el turisme aquí, amb aquest territori.
Suposo que aprofitareu, no, Quim, per fer una visita a la nova oficina de turisme, no?
I tant. A les jornades de les oficines de turisme, el que s'intenta és equilibrar molt el que seria una part de formació, de vegades de reflexió d'allò que fem habitualment a les oficines de turisme i que vinguem d'on vinguem ens resulti a tots interessants i fem la feina que fem, i després hi ha una part de descoberta del territori que ens acull. I la descoberta del territori que ens acull, doncs enguany, la veritat, és que la Sònia ens ha preparat un programa fantàstic, perquè hi ha una part que es treballa juntament amb l'associació Optal, que amb la Direcció General de Turisme, que és aquesta, la dels continguts més professionals, però després hi ha la de la descoberta, i òbviament ens presentarà la Sònia la nova oficina de turisme, que és, podríem dir, més que una oficina de turisme, és un punt realment estratègic. Ens l'expliques una miqueta, no, Sònia?
Sí, doncs bé, hem passat de ser una oficina de turisme senzilleta, petiteta, que solament era un espai, evidentment, també de promoció i dinamització, però era un espai d'atenció al públic, que era molt, molt maco, eh? L'oficina de turisme que teníem era molt maca també, però estava ubicada en un lloc que potser turísticament parlant no era el lloc adequat per poder tenir l'oficina. Ara, el que s'ha fet ha sigut, a través d'una subvenció europea, poder recuperar l'antic edifici de l'estació de tren, que era un edifici maquíssim, grandiós, que està a l'entrada del poble, amb el que permet que nosaltres des d'aquí podem captar tant els visitants que ens arriben via tren com els que ens arriben via carretera. Llavors, a més, tenim un gran aparcament tant d'autocars com de vehicles just davant de la mateixa oficina. A més, també, com que estem apostant per un turisme sostenible i una mobilitat sostenible, doncs també els carregadors elèctrics també els tenim just davant de l'oficina. I és un edifici que està format, és un equipament que està format per tres espais al mateix lloc. El primer espai seria un centre d'interpretació i natura, doncs on es pot veure una mica una pinzellada de, a nivell paisatgístic, a nivell fauna, flora, que tenim al territori. I això va molt bé perquè et fas una idea molt general de lo que es pot veure aquí a la comarca. Allò, evidentment, un cop la gent ha visitat aquell espai, tenen el punt d'informació i turisme, que és on els ampliem tota la informació, que estem a la part central. I després tenim un altre espai, que això és molt, molt novedós a nivell d'europeu, que és un espai de recepció de senderistes i ciclistes. Aquest espai és un espai on hi ha material de consulta, on hi ha uns sofàs, on la gent pot estar-s'hi tranquil·lament després d'haver fet una excursió o d'haver fet alguna ruta amb BTT. Llavors hi ha un lloc on, si s'han gravat imatges a la GoPro, s'ho poden descarregar, s'ho poden veure. Tenen a la seva disposició dutxes i unes taquilles que els hi oferim de forma gratuïta perquè ho puguin utilitzar. I a més tenen un mini taller d'autoreparació, que sí, perquè sigui han de reparar la bici o han d'unflar les rodes o el que sigui, també ho poden tenir, quatre eines, quatre coses que poden utilitzar per aquest servei. Vull dir que és un espai força sí, complet en aquest sentit.
Uh-huh. Jo crec que la visita aquesta serà inspiradora.
Serà inspiradora,
no? Perquè les altres oficines de turisme pensin, bueno, si algun dia tenim l'ocasió de fer una nova oficina de turisme o remodelar la que tenim, idees no en faltaran, perquè és un espai molt, molt singular. I de fet, la resta de visites també són inspiradores, perquè es faran xerrades en espais naturals parlant sobre l'aprofitament, per exemple, dels recursos naturals que ens envolten, que, encara que els focalitzem doncs al Pallars Jussà i a la Pobla, de vegades la lectura la pots fer per qualsevol altre territori. No tindràs les mateixes característiques, però te dona molta idea, i per tant tenen una vessant inspiradora de que tothom pugui treure una lectura en positiu molt gran aquestes jornades.
Va, ens queden dos, tres minuts. Expliqueu-nos què heu preparat per aquestes jornades. Sònia, Quim, qui vol començar?
Bé,
no com vulguis. Explico una miqueta, bueno, la nostra idea, a part, com ha dit el Quim abans, és donar a conèixer una miqueta el territori i les actuacions que nosaltres fem des d'aquí a nivell turístic, tant a poble com a la comarca. Llavors vam pensar que una bona idea era, si hem de parlar de geoparc, perquè molt recentment han estat nomenats per la UNESCO com a zona geoparc o territori Starlight, tenint un dels cels amb menys contaminació lumínica del món, doncs què millor que fer-ho en un indret a l'aire lliure on aquest cel i aquest espai es pugui veure in situ. Llavors vam pensar de poder fer les xerrades o taules d'experiències de privats que han creat productes turístics molt interessants i fins i tot molt nomenats a nivell internacional, de fer-ho allà, de fer-ho a l'exterior. I doncs això crec que és una idea que agradarà molt a la gent, perquè tampoc no estaran en un lloc tancat i podran gaudir al mateix temps del territori.
També farem de coses tancades a primera hora, la inauguració i una reflexió sobre els 25 anys aquests que portem d'oficines de turisme i també quin és el futur que hi pot haver, i tindrem també una xerrada inspiradora d'un insigne escriptor d'allà, del territori, que és el Pep Coll, molt conegut, i que ens ajudarà a fer entendre que el relat és important a l'hora de vendre una destinació, però que també per creure en aquesta destinació i en allò que està més lligat al propi territori. I l'endemà tornarem a estar tancats en aquest espai molt singular que té la Pobla, que és un espai modernista on està l'Ajuntament, que realment és molt bonic, i vindrà un representant de l'Agència Catalana de Turisme que ens parlarà del pla estratègic de turisme que ha estat realitzant la Generalitat, que és d'interès per tots, i també farem un taller teòrico-pràctic sobre com comunicar les oficines de turisme amb els periodistes, com lligar millor tot el que nosaltres sabem i tenim amb els periodistes perquè això arribi als lectors, als oients, i vaja, suposo que ja s'ha qui serà l'encarregat de fer aquesta sessió, no?
Em sona que m'heu enredat, i escolta, jo encantat de venir a la Pobla i poder conversar amb vosaltres i posar-vos cares a molts, perquè molts hem parlat per telèfon, d'altres ja els coneixem, però vaja, serà interessant...
Ells també et podran posar cara a tu.
Exacte, i serà interessant intentar portar el que sabem, doncs, perquè pugueu millorar la vostra feina. Doncs escolta, Sònia, se'ns acaba el temps, alguna cosa més que vulguis afegir?
Doncs res, que convidar a tothom, a tots els tècnics que encara no s'han apuntat, que s'apuntin, perquè els agradarà, i a més aprendran, i a més ens trobarem i podrem intercanviar les nostres activitats del dia a dia. I a tu, doncs, bueno, ja ens veurem, ens saludarem i tindrem temps de parlar llarg i amb temps.
Molt bé, doncs escolteu, gràcies, Sònia. Ens veiem la setmana vinent a la Pobla de Segur, aquestes 25enes jornades de professionals del turisme de Catalunya. Quim, també ens veurem allà, no?, la setmana vinent.
Sí. Farem, a més, fem sempre un petit concurs d'Instagram. Posem diversos hashtags, per exemple, doncs, el de la Pobla de Segur, el d'Aptalc, i el que és més important, el de passió pel turisme.
Exacte, això sempre. Gràcies, que vagi bé. Fins la setmana vinent.
Fins llavors.
Gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa.
Arribem a la recta final d'un dia més. Com sempre, amb l'agenda, coneixem les propostes culturals per aquest dijous, dia 16 de maig. Anem a Tarragona. Avui a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Pública, tenim una xerrada porta per títol La planificació econòmica de la nostra vida personal, per fer evident de manera financera la realitat del cicle de vida d'una persona o grup, per tal de discutir si és o no interessant i viable planificar econòmicament la nostra vida. D'altra banda, avui a 8:15 de la tarda a l'Ateneu de Tarragona tenim una altra conferència, en aquest cas sobre Sant Magí. A més de la conferència, es presentarà un audiovisual a càrrec del doctor Federico Adán Marín. I al Col·legi Oficial d'Arquitectes de Tarragona, a 8:15 de la tarda, tenim conferència també. En aquest cas es titula Límites de Velocitat i anirà a càrrec de la doctora arquitecta Maria Langarita, professora de projectes a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid, que des del 2005 comparteix despatx amb Víctor Navarro. A Reus, al Centre de Lectura, avui a 8:15 de la tarda es projecta l'audiovisual Madagascar, l'illa fantàstica, a càrrec de Josep Iglesias, una activitat de la secció excursionista del Centre de Lectura de Reus. A Altafulla, a la Biblioteca Municipal, tenim avui coaching a la biblioteca a les 6 de la tarda, a càrrec de Maria Alegret. A Mont-roig del Camp, a la Casa de Cultura Agustí Cerdà, 8:15, a càrrec de Francesc Roca i Mateu, hi ha la xerrada Un passeig per Islàndia. Francesc Roca i Mateu és un fotògraf que al llarg dels anys ha anat desenvolupant la seva passió per la fotografia i a la vegada ampliant la seva polivalència a l'hora de reflectir les seves idees creatives, sempre girant al voltant de les persones i el seu entorn. D'altra banda, destaquem que l'Hospitalet de l'Infant, avui dijous, dia 16, a 9:15 de la nit, al Teatre Auditori, tenim la Soledat del Corredor de Fondo, al Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant i al campus extens de la Universitat Rovira i Virgili de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, organitzen el cicle de cinema nostàlgic 2019 per aquest mes, amb el suport de la Regidoria de Cultura i de la Diputació de Tarragona. En el marc d'aquest cicle, avui es projecta la Soledat del Corredor de Fondo.
No sé con qué palabras se mide el tiempo.
I acabem avui amb proposta musical. Escoltem la cançó Esa Palabra, de Marcelo Mercadante, amb Miguel Poveda. I és que destaquem que avui a Reus, al Círcul, a les 9 del vespre, tenim recital de tangos dins el cicle Bar Músic, amb concert de Marcelo Mercadante Trio.
Piernas que pueden mirar. Es la plenitud del sacrificio, pontifica nuestros vicios si se pierde en la ciudad. Déjame que desoje.
Amb l'agenda cultural arribem, com sempre, al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. I recordeu també que a partir de demà, divendres 17 de maig i durant tota la setmana vinent, en aquesta franja horària de l'un dia més, de 12 a 1, podreu escoltar la programació especial de les eleccions municipals d'aquest 2019 a Constantí Ràdio, amb entrevistes als 6 caps de llista de les formacions que concorren a aquestes municipals del 26 de maig. Demà, a partir de les 12 del migdia, iniciem aquesta ronda d'entrevistes amb el cap de llista de Ciutadans, a Constantí, Juan Carlos Pinel. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.
Si abren las calles, se hincha la vereda. El tiempo está arrastrando un amor por el barrial. Un descuido y jamás mira el derrumbe. Vestido con el traje de nuestro querer. Y solo añoro el tiempo perdido. Lo demás puede volver. Tus pies de Vía Láctea, cielo perdido, una lujuria invencible, piel detrás, deseo impar, bemol y sostenido, tu desnudez puesta en escena celestial, se huelen párpados sordos, luces que quieren ver. Voces que recitan un destino y nos siguen un camino que jamás podrán torcer. Basta ya que castiguen al pasado por ser tan obsecuente y amorado. Si abren las calles, se hinchan las paredes, el tiempo está arrastrando un amor por el barrial. Un descuido y jamás mire el derrumbe, vestido con el traje de nuestro querer. Y solo añoro el tiempo perdido. Ay, lo demás puede